Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. Diverses ciutats franceses viuen aquesta nit protestes al carrer que han derivat en enfrontaments amb la policia, els més importants a París, on han cremat cotxes i mobiliari urbà i almenys ara ja 60 persones detingudes. La capital, però també Toulouse, Bordeus, Lió o Estrasburg són escenari d'aquestes manifestacions contra la reforma de les pensions imposades sense l'aprovació del Parlament. És el segon dia de protestes al carrer i aquest divendres, a més, s'han presentat dues mocions de censura contra el govern francès. Les mocions es debatran dilluns al Parlament. Una és la de reagrupament nacional i l'altre, que podria plegar més suports, la del grup transversal Liot. Si la moció prospera, farà caure el govern d'Elisabeth Borne, però també paralitzaria l'aprovació per decret d'aquesta reforma de les pensions. Sintetitzem ara altres informacions d'aquest divendres, com per exemple la polèmica llei, la llei del només sí és sí, que passa factura a Unides Podem, que perd gairebé 3 punts en intenció de vot, segons el darrer baròmetre del CIS. En canvi, el PSOE, en surt indemne, guanya poc més de mig punt i guanyaria les eleccions amb un avantatge de 5 punts respecte del PP de Feijó, que baixa. És l'enquesta del CIS, ho repetim. A Catalunya hi ha gairebé 70.000 persones a la llista d'espera per la dependència, el 39% de tot l'Estat, segons denuncia l'Observatori Estatal de la Dependència. Des del Departament de Drets Socials s'afirma que s'estan posant els recursos i mitjans per reduir aquesta xifra a la meitat a finals d'any. El Tribunal Penal de la Haia ordena la detenció de Putin per la deportació il·legal de nens ucraïnesos a la Federació Russa, un fet considerat crim de guerra. Ucraïna i la Unió Europea celebren la decisió mentre que Rússia, que no reconeix aquest Tribunal de la Haia, nega qualsevol validesa jurídica a la decisió. El Banc Central Europeu assegura que no hi ha risc que la inestabilitat financera afecti la banca europea. Tot i això, els mercats han tornat a les pèrdues i la borsa espanyola ha tancat la pitjor setmana en un any. Als Estats Units, Joe Biden demana que s'endureixin les sancions contra els gestors de les entitats financeres si es demostra que han fet fallida per una mala gestió. La youtuber filòloga de Guàrdia, Aina Roca, acaba de publicar una guia que promet ajudar a guanyar tots els debats lingüístics de sobretaula. Es diu En nom de Pompeu Fabra i està escrit amb enginy i sentit de l'humor. L'autora parla d'ortografia, de la discriminació lingüística, del llenguatge sexista o dels dubtes més comuns. Un dels capítols del llibre, per exemple, està dedicat als castellanismes i, com explicava el pop-up de Catalunya Ràdio, els divideix en 3 graus de perill per la llengua.
Penso que hi ha castellanismes que són molt més perillosos perquè no te'ls detecta un corrector així sense més.
Ah, ben vist.
Per això estan graduats en grau de perill baix, mitjà i alt. Mitjà són els falsos amics, els false friends en anglès, i els d'alt són el típic feliç aniversari. Veus, el poses al Word, no te'l subratlla, però en realitat és una estructura calcada del castellà.
Roca reclama, per exemple, ser fidel a la varietat dialectal de cadascú perquè totes són correctes i proposa, entre altres coses, que als supermercats dels préssecs també en diguem alverges o de les pastanagues safanòries, que de correctes en són igual.
Autoestima lingüística i dialectal també. Al final jo, com a persona del Camp de Tarragona, també reivindico els infinitius tindre i vindre i... o
genial.
Les paraules xiqui-xiquet.
I tot carregat de bon humor i amb certa actitud ponc, aquesta paraula que forma part del títol, una certa actitud de provocació, com el seu canal de filòloga de Guàrdia. De la informació esportiva, destaquem que Pedri no jugarà al Barça-Madrid de diumenge. Ha quedat descartat després que ha notat males sensacions, diu, a l'entrenament d'aquest divendres. A la Lliga Femenina, Barça 5, València 1, en un partit en què ha tornat a jugar la portera Cata Coll, que ha estat lesionada més d'un any. Coll ha substituït Sandra Paños quan faltaven 20 minuts per al final del partit. Aquest dissabte, a la Lliga Masculina, Rayo Vallecano-Girona i Espanyol-Celta, jugat aquest divendres, Valladolid 1, Atlètic de Bilbao 3. Aquest divendres s'han sortejat també els els quarts de la Champions, Madrid-Chelsea i Manchester City-Bayern de Múnich per una banda del quadre i Inter de Milà-Benfica i Milà-Nàpols per l'altra. A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça per 85-79 contra l'Estrella Roja al Palau, i a la Lliga Masculina de Futbol Sala, Indústria Santa Coloma 1, Inter Movistar també 1. Aquest dissabte, ja per tancar, jugaran, apunteu, les semifinals de la Copa Asobal d'handbol entre el Barça i el Conca i el Freiking Granollers i la Demar.
Fins aquí les notícies.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir de la segona meitat del segle XIX, un dels corrents socials i religiosos més importants d'Europa va ser l'espiritisme. L'espiritisme va representar la modernitat, va ser símbol de revolució política i cultural i de superació de les creences tradicionals, el més semblant a una religió laica. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible al web de Catalunya Ràdio.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Cada cap de setmana, dos programes. El diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte un altre exclusivament en podcast.
I avui comencem el 1959 amb una pel·lícula amb relació cinematogràfica, clar que sí, Beyond the Sea, del Bobby Darin. Que consti, Violeta, bona nit.
Bona nit.
Que l'Àlex deixa aquí un apunt, alerta, que l'original, recordem, que és de Charles Trenet, del 1946, La Mer, però que el Bobby Darin va saber exportar molt bé la versió anglesa, vaja. La va fer l'innombrable Kevin Spacey en aquell biòpic, vaja, bastant convencional, no? Si no recordo malament, sonava en aquella escena de cuina d'Uno de los Nuestros, te'n recordes, a la presó?
És veritat, és veritat.
Quan estan dient com funciona tot el catering a dins de la presó, o per què no, al final de Buscando a Nemo, quan per fi aconsegueixen escapar els peixets de la peixera australiana, però queden flotant al mar amb bosses de plàstic, no sé si ho recordes bé. Són els moments que m'han vingut al cap d'aquesta meravellosa cançó que ens ha seleccionat la Sílvia Andrés per començar la finestra d'avui. Happy we'll be beyond the sea and never again I'll go sail. I avui tocava compaginar la cançó del 59 amb la pel·lícula del 78. I jo vaig dir, va, trio Superman, perquè Superman és una pel·lícula, home, important, que m'agrada, però sobretot és que, mare meva, si arriben a saber a l'any 78 el que donaria de si el cinema de superherois avui a dia, no sé ni si l'haguessin fet, Violeta, crec que s'haguessin espantat, però... Dic, va, quin moment selecciono de Superman i quin moment musical? I vaig pensar en l'Àlex perquè avui no hi és, pobret, i li dedico al moment que més li agrada d'aquesta pel·lícula.
He llegat a una conclusió, hijo. Tú estás aquí por alguna razón. No sé cuál ni quién decidió enviarte. Puede obedecer a... La verdad, no lo sé. Pero sí te aseguro una cosa. No estás aquí para meter goles. ¿Eh? Gracias, papá.
Perquè el que més li agrada a l'Àlex és el moment John Ford. La granja, no? El Glenn Ford i l'acomiadament amb la mare en aquesta escena majestuosa. Ets fan de Superman o què?
I en el fons és una escena familiar, o sigui que us queda molt bé.
Sí, és veritat, és veritat. Sempre ho he dit, Superman, és a dir, amb aquesta frase de no sé per què estàs aquí però sé que no és per ficar gols, et podies estalviar les 10 temporades de Smallville, no? És a dir, alguna cosa així. Bé, clar, els títols de crèdit de Superman l'última vegada que la vaig veure fenòmena i clar, aplaudien a cada nom, però és que cada nom era Marlon Brando, Christopher Reeve, Mario Puzo, és que clar, Mario Puzo va començar el guió d'aquesta pel·lícula on, per exemple, pel que tinc entès, hi havia un gag on Superman veia l'ex Luthor volant i se li tirava a sobre perquè era calb i resulta que no era Lex Luthor, sinó que era Kojak. Imagina't, era el tipus de coses que havia posat Mario Puzo en aquest guió, que es veu que durava 400 pàgines, perquè en el fons eren ja la primera i la segona part. Bé, 400 pàgines podria donar de si la història de la finestra indiscreta. Perquè portem 36 anys i mira, just avui l'Àlex no hi és, però tornarà, no patiu. No passa res perquè ens acompanya la Violeta, perquè tenim un munt de continguts, hi ha un munt d'estrenes interessants i serà una nit més de cinema i màgia a Catalunya Ràdio.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I és que està de ressaga dels Oscars, l'Àlex. Aquí tenim la Isabel Ferrer, que, per exemple, diu un comentari. No entenc com una pel·lícula com tota la vegada i a tot arreu se la pot premiar amb tants Oscars. A mitja hora de veure-la en vaig tenir prou. Infumable per mi. No sé, què en penseu vosaltres? Què en penses tu, Violeta?
Jo el que crec és que Hollywood està amb una empanada important.
Val.
I potser, tenint en compte aquesta empanada, doncs, la tria està toda la vez en totes partes.
Sí.
És una pel·lícula a mi que no m'entusiasma, que jo no li donaria l'Oscar, però a la vegada també crec que potser s'està premiant la voluntat de fer alguna cosa diferent, el que potser Hollywood considera que és una mena de narratives noves, que poden ser més properes potser inclús als joves, que jo crec que tothom està desesperat, no?, i intentant no perdre la joventut, sobretot en el cinema. I en el fons, potser no estic d'acord, però em sembla un símptoma interessant analitzar.
Sílvia Andrés, Eduard Nas, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Violeta Kovacic, que ja ens està deixant perles de sabidoria, Carla Romero i, com sempre, contactes. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Fins les dues de la matinada, després l'audiovisual. Comencem! Els amants de la música, de l'òpera, de Turandot, bé, pràcticament tothom s'està estirant dels cabells. La Sílvia entra i tot per increpar-me, m'estava fent gestos des de l'altra banda del vidre, però que consti que és l'Oriol, que va buscar aquesta versió.
Es pot saber qui és aquesta versió? Espera, que se m'acaba d'obrir la porta.
Doncs aquesta versió és David Bustamante. Violeta, estem buscant versions de Nessun Dorma. I no només hem trobat a David Bustamante, sinó que l'hem trobat amb un tall de YouTube guarro per acabar.
És horrorosa, Violeta. Digue'm, estàs amb mi, sí o no?
A veure, escolteu. És tremendo. I la gent vibra, Alerta. Bé, normalment utilitzem el final de la primera hora per posar les versions de Nessun Dorma. Hem pensat que la posàvem al principi per acabar amb una mica més de classe, la finestra que ens espera avui.
No serà difícil,
no. Go!
La finestra indiscreta. Everything,
everywhere. Michelle Yeoh. Brendan Fraser.
Maybe we can... Finestres, estem de ressaca dels Oscars. Tant que necessitarem el poder de Shazam i posar-nos sota teràpia per poder-nos sentir els reis del món amb la seva directora. Però si tot això falla, podrem comptar amb la veu de Michael Caine i els acords de David Byrne per recuperar-nos.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Teníem marge de millora, Violeta, i ho hem millorat bastant, no?
No, ara sí que serà difícil superar això.
Sí? Ets molt Bob Dylan o què?
M'agrada molt, sí, m'agrada molt.
Doncs escolta, 23 i 24 de juny al Liceu, no sé com vas de temps o de calarons, perquè Bob Dylan al Liceu pots imaginar, però aquí el Carla Romero, que ens visitarà després, ja té les seves entrades, per exemple.
Jo ja l'he vist, el vaig veure en directe fa molts anys, a París, i quan anar a un concert no era tan car com ho és ara.
Sí, és que s'ha tornat impossible. Ho vam estar parlant això la nit dels Òscars.
Crec que em conformaré amb el record que tinc d'aquell concert, que va ser magnífic, per cert, així que la gent que hi vagi segurament s'ho passarà pipa.
Segur que sí, a més, valdrà molt la pena el Liceu. Encara hi ha entrades, això ho podeu mirar, però és l'excusa que farem servir per anar escoltant una miqueta Bob Dylan de fons i no necessàriament els últims temes. Això és, vull dir, els temes famosos. Això és un dels darrers temes del nou disc. Però bé, tenim bastanta matèria i fins i tot sense l'Àlex hem d'intentar encabir-ho tot aquí. I, per exemple, doncs, com sempre, demanem les cartes dels oients, les pel·lícules de la seva vida. El Gato Pardo.
Voy a las montañas de Ficuza. Se avecinan grandes acontecimientos y no quiero quedarme en casa. Donde me apresarían al instante.
No debes irte con esos bandidos.
Sí, bandidos.
Embaucadores.
Un falconeri ha de quedarse.
Por el rey.
¿Por el rey?
Sí.
¿Pero qué rey? Tú mismo lo has dicho. Si aún viviese el rey Fernando. Pero Francisquielo, que Dios guarde. No, tío, no. Créeme, tío. Si no intervenimos, proclamará la República en un abrir y cerrar de ojos. Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo.
Ens hem quedat sords gairebé, Violeta, aquí, eh? Ha sigut un impacte aquesta entrada.
Si algú estava intentant dormir...
També, allò que de cop, els espasmos aquest que et fa el cos, no?, de cop. És la carta és del José Font Mora i diu... La pel·lícula de la meva vida és El Gato Pardo de Luchino Visconti, guanyadora de la Palma d'Or al Festival de Cannes. Molt bona interpretació de Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, com a principals, però també els secundaris, eh? Rina Morelli, Paolo Stoppa i Terence Hill. La banda sonora, Terence Hill, devia ser el pare, no?, del Mario Girotti, o... Bé, no estic segura.
Jo no el recordava, però sí, deu ser.
Després ho comprovo. La banda sonora magnífica de Nino Rota i la fotografia de Giuseppe Rotuno amb una gamma de colors extraordinària. Aquesta pel·lícula m'apassiona per múltiples raons. La història reflexa els canvis socials en l'època del Risorgimento, en 1860, a Sicília i la decadència de l'aristocràcia i la burgesia. El fervor religiós, quasi exagerat, d'una família unida, regentada per un patriarca poderós i dominant, però a la seva vegada amb pors a fer-se gran, no? La invasió de Sicília per les tropes de Garibaldi i les seves conseqüències. Destacar, evidentment, l'escena del ball, rodada a la sala dels miralls del Palacio Valguarnera i Gangui a la ciutat de Palerm. De pas estaria interessat en poder presenciar el programa en directe. I bé, doncs escolta, Sílvia, vés prenent nota. No és l'únic que ens ho ha dit aquesta setmana, perquè aquí el Francesc Accensi ens felicita per la nova secció del Josep Maria Bunyol i fins i tot ell ens fa un recorregut. El Josep Maria Bunyol va trobar 6 graus de separació entre Jamie Lee Curtis i Chiquito de la Calzada. Pues ell ho ha aconseguit en 5. Només et dic això, Violeta. I diu, m'esteu fent un llum de gas que dieu que no us demanen de venir al programa. Doncs jo vull venir al programa. Doncs escolta, Josep i Francesc, esteu apuntats. Quina música tan meravellosa. Vaig revisar Visconti fa poc, Violeta, i vaig arribar a la conclusió de que sí, de que per mi és la millor. Per tu és la millor o què?
De les seves pel·lícules?
Sí.
Sí, sens dubte, i una de les millors del cinema italià. Jo crec que, no?, és una... Bueno, com deia l'oient, una de les grans pel·lícules de la història del cine. Jo crec que, a part, aquesta cosa una mica del retrat de la decadència, no?, és... se centra en una època com molt concreta o en un moment molt concret, però aquesta idea de la decadència no transcendeix el moment històric, no?, que retrata i arriba molt més enllà. Em sembla sí, una meravella.
Segurament no transcendirà tant l'estrena de la setmana, entre cometes, que es diu Shazam.
Nosotras estamos en guerra. Aniquilaremos todo. Los campeones de este reino no pueden detenernos.
Eres muy amenazante, que eso vaya por delante.
És Helen Mirren, aquesta que estàs sentint, i en aquesta conversa concretament hi ha una broma amb Fast and Furious, que és una altra saga on també està Helen Mirren, i dius, realment, sembla increïble, el que està passant en aquesta vida, que Helen Mirren pugui fer-se metaacudits entre sagues de superherois i de cotxes.
I Helen Mirren convertida, no?, en una presència recurrent en els blockbusters, no? Això també... Qui ens ho havia de dir fa un temps, no?
Per això. Bé, aquesta és la segona part de Shazam, que...
evidentment no t'intentaré explicar les bonances de la pel·lícula Violeta, però uns apunts curiosos. Clar, és una estrena d'un univers cinematogràfic que ja han dit que no tindrà continuïtat. Per tant, dius, i per què he d'anar a veure aquesta pel·lícula ara mateix? Que té un cameo de Gal Gadot, de Wonder Woman, quan ja han cancel·lat la tercera entrega de la pel·lícula. I dius, realment, això és un petit desastre, i a banda, la pel·lícula és molt lletja i molt dolenta. Per tant, no perdeu molt el temps.
És que això que deies abans que parlaves de Superman, no?, de la primera, sí, qui havia de dir durant quan es va estrenar Superman com es desenvoluparia el cinema de superherois, però a la vegada quins havia de dir que justament, no, Superman i tot el que el rodeja és precisament, no, una de les parts, no, d'aquest cinema de superherois que menys èxit està tenint, no, realment.
A l'univers DC, no?
Exacte.
Sí, perquè el Zack Snyder va impregnar aquesta mena com de lletjó digital a totes les seves pel·lícules. Escolta, és igual si la dirigeix el Jaume Collet Serra, pobre, que li va tocar Black Adam, l'última, o aquesta. Són totes iguals, és que t'ho asseguro. Tot és destrucció, destrucció, destrucció. Bé, doncs, escolta, aquesta no la millora excessivament, però és una mica més passable i té molt a veure amb La finestra indiscreta. Es diu El extraño.
Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí.
¿Mirando aquí? ¿Cómo?
Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome.
Ja ho has sentit tot, no? Mirades a través de les finestres, una cosa exòtica que passa a Romania, no? En aquest cas, la noia, la protagonista, la Maika Monroe, el seu...
Se n'ha d'anar allà, diguem.
Sí. I bé, allò per buscar un punt diferencial. La resta, doncs, home, és bastant de llocs comuns la pel·lícula, però té una mica de sentit de l'humor, té ritme, vull dir, és una pel·lícula que, escolta, es deixa veure dins del que cap. Vaja, aquestes dues estrenes per començar, i la tercera que et poso sobre la taula es diu Bajo Terapia, que és la nova pel·lícula del Gerardo Herrero.
Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico.
¿Esto qué es?
¿Cuánto misterio?
¿No deberíamos presentarnos antes? Lo digo porque yo no os conozco a ninguno.
Doncs bé, la festa ja està plantejada. Un sol escenari, sis personatges, no? Tres parelles, que els hi toca fer una teràpia on el terapeuta ha desaparegut i els ha deixat uns sobres per anar obrint. Pots imaginar-te Violeta per com sona, que és una obra de teatre que han adaptat aquí directament, i això que funciona tan bé, diguem, d'un sol espai i tot de personatges que van descobrint coses un dels altres. Jo només dic una cosa, ma mare és psicòloga i la seva parella psiquiatra, i clar, el primer que em van dir és, a veure, quin terapeuta s'atreviria a ajuntar pacients, no ser-hi present i a sobre exposar secrets d'aquestes relacions. Bé, deixem la credibilitat a una banda, no? A banda d'això, la pel·lícula, bé, doncs funciona perquè té diàlegs àgils i moments divertits, fins que se'n va tot una miqueta a l'olla, però bé, hem tingut el Gerardo Herrero, que és el seu director, i ens ha explicat això de la teràpia.
Yo creo que la terapia es muy buena. Contaba antes que yo tengo un amigo francés que dice que Freud no pasó los Pirineos, ¿no? Y siempre lo decía para acerca de la falta de terapia que tenemos los españoles. Y yo creo que eso es una equivocación, que la terapia viene muy bien, que ayuda a mucha gente a superar miedos, dificultades e inseguridades, y que por supuesto que está digamos una terapia muy excesiva, ¿no?
Sí.
Pero claro, es una película, es una historia que tiene que jugar a eso, ¿no? En la película piensas muchas cosas. Yo lo que sí sabía que quería conseguir era que la gente que en los momentos de comedia que tiene, o cómicos, no siendo una comedia, siendo un drama contado con humor, tenía que conseguir que la gente, o lo que quiero conseguir es que la gente se piense después, ¿por qué me estoy riendo de esto? Que si esto es tremendo, ¿por qué nos reímos tanto de situaciones tan brutales? Quizá el ejemplo más fuerte de la película es el personaje de Félix, ¿no? Que lleva al límite la relación con la mujer y al límite la relación con el grupo, y quiere forzar a que se digan cosas que no son las que se dicen. Fele tiene una gran cualidad, que es tiene una rapidez mental brutal, que le hace, yo creo que por eso funciona tanto como comedia. Es decir, yo creo que él tiene una velocidad de respuesta siempre. Y hace con Juan Carlos una pareja de dúo cómico. La verdad, un dúo cómico. Parecen Walter Matthau y Jack Lemmon en algunos momentos, interpretando con esa velocidad que tenía en las películas de Wilder y esa capacidad de respuesta que parece que lo bueno que tenían esos actores y que tienen ellos es que parece que lo están inventando en ese momento, ¿no? Que no está escrito, ¿no? Porque en la vida real son capaces de estar haciendo, diciendo paridas interminablemente, ¿no? Pueden estar horas los dos. Entonces, cada uno en un papel, no sé quién es Jack Lemmon y quién es Walter Matthau, algún día lo descubriré.
Ja ho saps, Violeta, si vols veure els nous Walter Matthau i Jack Lemmon, aquí estan.
Crec que no serà així. No l'he vista, però és que poso la mà al foc de que no serà així. Per altra banda, també pensava, no sé si la manera d'aconseguir que no sigui tan mal vist, no?, el tema de la teràpia, el psicoanàlisi, etcètera, a Espanya, no?, tal com comentava, no?, a Gerardo Herrero a l'entrevista, és precisament, no?, fer una pel·lícula en la que, com deies tu abans, no és el sistema propi de la teràpia, no? Penso que, justament, per exemple, no?, als Estats Units, etcètera, la teràpia, el psicoanàlisi ha estat ultra present en el cinema, a les sèries, etc. Ja ho tenim absolutament integrat, no?, en el nostre imaginari. Mm. I aquí, pel que sembla, és una altra cosa. No?
És una performance, sí, vaja, sí, bàsicament, sí. No? Ai, en fi, que haurem d'acabar, però escolta, saps el que existeix ja? Teràpia d'animals, teràpia de gats. What's new, pussycat? Whoa! I no és una simple excusa per donar pas als gatets, és que existeix teràpia d'animals, vull dir, hi ha psicòlegs de gossos, sí, 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 i d'aquestes coses.
Segurament que si hi hagués una teràpia de gats d'aquest programa, el terapeuta seria el gat gran. Escolteu, tota la vegada a tot arreu va ser la gran triomfadora de la nit dels Oscars. A mi em sap greu, Violeta, per Michelle Williams, però l'èxit ja l'estan exprimint, perquè ja hi ha sèrie de la Michelle Yeoh i el Kiju junts. És a dir, acabem de guanyar estatuetes daurades i ja tenim la sèrie.
O sigui, van dos dies després dels Oscars.
Com? La cara ja de la Violeta és increïble.
Es va estrenar el primer tràiler de la nova sèrie que han fet Michelle Yeoh i Ke Huy Quan junts, que es diu, a més, American Born Chinese. És a dir, no és broma, eh? S'estrenarà aviat. No, no.
Però hi ha una pregunta, i té alguna cosa a veure amb A24 o A24, perdó?
Doncs, mira, ho apunto als temes pendents, hem dit abans allò del Mario Girotti.
D'on sorgeix això, no?
Doncs després t'ho dic, ara ho revisarem, perquè crec que no té a veure amb A24, no sé si és Prime Video o algun canal d'aquests, però bé.
Per cert, avui que estem de Bob Dylan, jo, sincerament, per mi, a l'Òscar aquest Blanchett, pensant justament, no?, que ell havia fet de Bob Dylan.
Ah, sí, és veritat. Et
va
saber
greu.
Sí, em va saber una mica.
Mira, jo crec que les categories interpretatives es podrien haver triat millors opcions. Ara, els quatre que van guanyar em cauen molt bé, i això no sempre ho puc dir, també, per tant...
Sí, i amb aquest Blanchett no podrien haver fet una sèrie de American Born Chinese.
Sí, 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 no, és veritat. What's new, pussycat?
I com seguim parlant d'Oscars, aquest any no han hagut ni bufetades ni problemes amb els premis. El que sí, deuen estar contents perquè les audiències han anat bé, han pujat.
Han pujat, les millors dels últims 3 anys, i, ostres, Violeta, jo pensava que quan hi havia marro hi hauria millors audiències. En canvi, en aquesta, que va ser totalment plana. Sense cap cosa, distorsió... Plana. Resulta que millors audiències, potser resulta que les han de fer el més avorrides i tradicionals possibles, no?
Com la gent no ho sap, si Will Smith s'aixecarà
i clavarà una
clatofada, no?
Clar, potser és l'efecte encara de la bufetada de l'any passat. What's new, pussycat?
Una que riuràs, Violeta. Hi haurà una sèrie americana sobre el joc del calamar.
Bé, previsible, no?
Sí.
Això és
em sorprèn que
hagi intrigat tant,
no? Intrigat
tant. Clar, es dirà American Born Korean, en aquest cas. What's new,
pussycat? I una que m'ha fet gràcia, perquè jo la desconeixia bastant, es veu que hi ha força merder al fons amb els hereus d'Elvis Presley, perquè es va morir la seva filla, i ara es veu que una de les netes ha prohibit l'entrada a la mansió familiar a l'àvia, qui en sabem?
Doncs que Riley Keough, no? En aquest cas, ha prohibit l'entrada a la seva àvia, a la Priscilla, perquè Lisa Marie Presley va deixar estipulat que l'hereva era Riley Keough i es veu que hi ha merder amb aquest tema.
Entre àvia i neta.
Sí, sí.
Res més, les herències.
Que lleig, que és tot això.
Sí.
Pobre Elvis, a sobre no va rascar ni un Òscar.
I acabem perquè després de Pinocho,
sí,
el nostre amic del Toro, que ens cau bé, Guillermo, doncs ara vol fer un Frankenstein. Bueno, no és que vulgui, el vol fer, és que el farà.
El farà amb Andrew Garfield i dius, ostres, Violeta, em cau molt bé.
La imatge real.
És amb Netflix, per tant, si hi ha Andrew Garfield, deu ser imatge real, però dius, ostres, no sé, comença a ser una mica Tim Burton, ja, això, no? Tots han de passar pel moment Pinocho, el moment Frankenstein...
Estem quedant sense idees?
O tu ho compres?
Va, la Violeta està fent una cara de...
Està dubtant.
No sé, sí que m'agradarà.
Em cau molt, molt bé Guillermo del Toro, no soc ultra fan de les seves pel·lícules, però tinc... No m'estranya. El seu univers encaixa perfectament amb Frankenstein, vull dir... Per què no?
Doncs avanti, perquè escolta, i què té a veure l'amor amb tot això?
Me voy a casar.
¿Te casas? ¿Quién es la afortunada?
Aún no lo sé. Será un matrimonio concertado.
Me pregunto, ¿qué pasa con el amor?
Con el tiempo, ¿quieres a la persona con la que estás?
¿Como el síndrome de Estocolmo? ¿Qué pasa si no hay química?
¿Sin fotos?
De momento sin fotos. Y pensarás con la Lulu en vez de pensar con la Nono.
La Violeta avui està flipant amb els talls que van sonant. Aquesta es diu I què tindrà que veure l'amor? I mira, té a veure amb Kate Blanchett, perquè la dirigeix Shekhar Kapoor, que al seu dia va dirigir Elizabeth, que, home, no dic que fos un director extraordinari, però tampoc me l'imaginava dirigint aquestes comèdies romàntiques. Saps que hi ha com aquesta tradició de pel·lícules britànico-bollywoodienses, estil El exótico hotel Marigold o coses així?
Sí.
Doncs aquesta és una d'aquest estil, amb l'única cosa destacable que surt Emma Thompson fent un paper divertit. I en aquest cas és un noi que té un d'aquests matrimonis concertats pels seus pares i el dia que va conèixer la seva dona l'acompanya una amiga que vol fer un reportatge sobre això. Però l'amiga, que és la Lily James, està secretament enamorada d'ell, en realitat. Aquí hi ha marro. Doncs bé, una de les més de les estrenes de la setmana. Va, una altra, aquesta la comentes tu. Es diu Un paso adelante. Primer de tot, una rectificació. Tota la raó a l'oient que ha dit que Terence Hill era el del Gato Pardo, que el seu pare, Massimo Girotti, havia treballat molt amb el Visconti en les pel·lícules anteriors, però és veritat que era un dels primers papers de Terence Hill. Bé, un paso adelante, Violeta. Una altra de les estrenes, sí, de la setmana.
Sí, una altra de les estrenes, i en aquest cas... És una pel·lícula que tracta sobre el món de la dansa, en concret és la història d'una ballarina que es lesiona i li diuen que no pot tornar a ballar. És interessant i a la vegada jo crec que una mica fallida en el moment en què el que fa és, per una banda, no?, tenir com aquest trajecte, no?, de superació, no?, de dol inclús, no?, pel final d'un tipus de vida, etc. I de superació, finalment, perquè és una pel·lícula que tracta en el fons també una mica sobre això. Però després, jo crec que en aquest cas Cedric Papich, el director, intenta una mica també ser una mica més arty del que és normalment, sobretot a través de les escenes de dansa.
Sí, no t'han agradat les coreografies, eh?
Sí que m'agraden, però en el fons crec que no acaba de ser ni molt arriscada, justament, no?, el deixar-se anar i que sigui quasi un musical, diria, la pel·lícula, perquè realment no funciona com a tal... I, per altra banda, la part més, podríem dir, de superació resulta absolutament convencional, no? Aleshores, mama, no m'ha acabat de convèncer, com podeu veure.
Es queda a mitges,
exactament.
Ho podem millorar, va. Pel·lícula d'animació d'autor, diguéssim, My Son in Math.
Ještě před půl rokem jsem studovala ekonomku v Praze a zdálo se mi, že nikam nepatřím. A pak se mezi námi objevil Nazir.
És una pel·lícula txeca, però que parla de la relació entre la República Txeca i l'Afganistan, i talibans, i Kabul. Bé, una mica com que semblaria ara com difícil d'encaixar, però no us preocupeu, perquè aquí l'Àlex, abans d'abandonar-nos aquesta setmana, va parlar amb la directora, amb la Micaela Pavlatova, i aquest és com el fragment més interessant on ens explica aquesta relació.
Me gustaría que me explicara hasta qué punto hay una comunidad importante afgana en Txequia, y si realmente
precisamente esta historia tiene elementos sacados de una historia real o hasta qué punto se ha basado en muchas historias y ha hecho una especie de acto creativo por parte de ella.
Petra Prochazkova.
Bueno, la película está basada en el libro de Petra Prochazkova, que es una periodista muy importante aquí en la República Checa, muy conocida. La película se basa en una historia real cuando ella va a Afganistán y allí conoce su amor. Pero ella siempre, la periodista dice que el libro en el que yo me basé para hacer la película no es una autobiografía, sino que es un mosaico de diferentes historias de gente conocida. Petra Prochazkova es una periodista de guerra, pero este libro en el que yo me basé es considerado una literatura, digamos, basada en hecho real, sin ser, digamos, necesariamente un documento de guerra, ¿no? Y a la diferencia del libro, Petra está viva, su marido está vivo y con su gran familia afgana viven hoy dentro de la República Checa en la región llamada Bohemia Central, que son los alrededores de Praga. Aquí en la República Checa siempre es y hemos tenido una minoría afgana, pero ha aumentado con gracias a Petra. Cuando llegó al poder Talibán de nuevo a Afganistán, logró traer aquí a la primera esposa de su marido y a sus tres hijos de los anteriores matrimonios y con sus mujeres e hijos. Así que allí pues subió el número de los afganos en la República Checa. Y ahora todos estos viven en su casa, en la casa de Petra, porque ella tiene un corazón enorme.
Este terreno lo quiero comprar un señor Muteca. Que desea poner un snack.
¿Snack?
Aquí va la habitación de ustedes. Monísima, aquí. Va, salimos de la habitación y nos vamos a un saloncito para los botijos, las guitarras, los souvenirs, que dicen los ingleses. Y aquí la gran habitación para la cabeza del toro que han comprado.
Ayer en la televisión.
En la televisión.
Bé, no podeu veure l'escampall de papers que tinc per aquí perquè acumulo els meus i els de l'Àlex, no?, que m'ha passat les seves notes, allò... Filmoteca, Los Felices 60, del Jaime Camino, que va ser la seva primera pel·lícula l'any 63. Sessió gratuïta, dimarts a les 6 de la tarda, seguit amb el curt de Cercles del Ricardo Bofill. Què et sembla, Violeta? Bé, no? Bona programació.
Molt bon pla, perquè a part no l'he vist, o sigui que m'hi apunto.
Anotada. Doncs mira, també pots seguir el cicle del Michael Powell, Emeric Pressburger, que segueix endavant, i repeteixen l'homenatge a Jaume Figueres, amb Chica, pare matrimoni del George Cukor, diumenge a les 8 del vespre.
Tot em sembla molt bon pla.
Doncs escolta, jo ara et proposo les meves de fenòmena i tu em vas dient sí o no. Va. Entesos?
Háblame de ti.
¿Qué quieres saber?
¿A qué te dedicas?
No lo recuerdo.
¿De dónde eres?
No lo sé.
Imagino que la pregunta importante es ¿tienes pareja?
Déu-n'hi-do, és una setmana molt intensa, fenòmena. Va, demà, a les 3:25, El Tormento i l'Èxtasis, del Carol Reed. Sí. Diumenge, bé, això és una preestrena, però us ho dic per si voleu anar, la nova de Dungeons and Dragons, la passen a les 12, si la voleu veure abans que ningú. Escolta, Violeta, t'ho reconec, m'ho he passat bomba amb aquesta pel·lícula. És
que,
divertidíssima.
És que és una saga que està molt bé.
Doncs
no,
aquest...
no he vist l'última, però m'interessa la saga.
Funciona molt bé. També diumenge, a les 4:45, Cotton Club, del Coppola.
De cap.
Ah, val. No sí, de cap, es pensava que era... I al vespre, a la nit, a les a un quart de 10, 2001, un clàssic de fenòmena.
Sí,
de...
però ja l'he vista massa.
Massa vista, no? Sentim la banda sonora de Joe Hisaishi dilluns a les 4:30, El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki.
M'encantaria.
Bueno, doncs mira, escolta, Chinatown a les 7 de la tarda.
Això sí que va superant, no?
Increixendo. Va, sí. Doncs tanquem la nit a les 9:35 amb Terminator 2.
Em quedo amb Chinatown.
Et quedes amb Chinatown,
sí, aniré a veure Chihiro i Chinatown i amb això en tindré prou.
Dimarts, Amor a quemarropa, a les 4:35.
No, gràcies, quin record, però...
900, a les 7 de la tarda.
Mira, sí, potser sí que...
Dimecres, Eraserhead, a les 3:25.
Sí.
David Lynch.
Sí, molt bon pla.
A la nit, a les 10, Taxi Driver.
També molt bon pla aquest, i molt bon horari per Taxi Driver, em sembla.
Exacte, no? Com de
una
cine
pel·lícula de nocturnitat.
De mitjanit, sí. Dijous, El clan de los sicilianos, a les 6 de la tarda.
Bé, m'ho pensaré.
Doncs mira, si voleu també anticipar-vos a l'estrena de John Wick, dijous a les 9 menys quart teniu la quarta entrega.
Ah, quines ganes, moltes ganes.
3 hores, gairebé, Violeta, aquí cada vegada ens donen més i més i més.
Jo vull més hores, menys trama. En això ha de consistir John Wick.
Val, doncs mira, ho direm la setmana que ve, a veure què ens ha semblat. I per acabar, divendres, Conan el Bárbaro, les 3 i quart del migdia.
No, gràcies.
Passa palabra. Fantàstic Mr. Fox, del Wes Anderson. A mi és la que més m'agrada d'ell, a les 6
sí,
menys quart.
Sí, a mi també. Mira, això, no coincidim gaire, tu i jo, i en això coincidim.
És veritat. Gràcies, Violeta. I tanquem la setmana amb El final de l'escalera a les 11 de la nit.
Molt bé. Molt bon...
Bona setmana, no? Setmana potent.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta. Els núvols i ràpid els ocells.
M'has trencat el cor, quan m'has dit que no coincidim massa tu i jo.
Sí, és veritat.
és veritat, però ens entenem, això sí.
Sí, sí, una cosa no treu l'altra.
Doncs mira, ara tenim l'altre Jaume Figueres, perquè tenim un oient que es diu Jaume Figueres i ens comenta, diu, m'heu donat una alegria quan heu anunciat a les plataformes que hi havia la nova pel·lícula de Mayim Bialik com a directora, en aquest cas. Diu, l'havia vista a Blossom, a Big Bang Theory, sé que té un doctorat en neurociències per la UCLA i he corregut a mirar la pel·li d'una dona que, com Hedy Lamarr, ha combinat dos mons tan diferents. Bé, trobo la interpretació creïble. Coincidència que hi hagi la Candice Bergen just després de sortir al concurs. M'ha agradat, però, que s'arrepenjava molt en les debilitats del personatge, s'hi allargava. El Dustin Hoffman no m'ha agradat. Ja l'he vist massa en papers on fa d'aturat i no aporta gaire. El Simon Helbert l'he trobat exagerat. I la Diana Agron, suficient. La pel·lícula en si m'ha posat molt nerviós. Les relacions familiars tòxiques que es van enrarint i degradant sense aturador simplement expliquen el que perquè tots odien en diferents intensitats, i ha estat tornar a veure A casa per vacances de la Jodie Foster amb final ensucrat. Bé, m'agrada perquè quan a vegades llegeixo les plataformes i tal, doncs escolta, que la gent prengui nota i ens faci arribar els seus, les seves conclusions, vaja. Diu, Òscars, he escoltat el programa en diferit i mentre conduïa. Esperem que no t'haguem distret massa de la conducció. O sigui que no he pogut prestar tota l'atenció necessària, vaja. Tot bé, bona feina, felicitats per aguantar. Bé, van ser 6 hores, Violeta, déu-n'hi-do, perquè amb el canvi d'hora als Estats Units...
I quin trajecte ha fet tan llarg, de 6 hores?
Sí, anava a dir, s'ha plantat a París com a mínim, vaja, no sé. Deixeu-me opinar de les bandes sonores. No puc entendre l'Òscar sense novetat al front, la pel·lícula de Netflix.
Qui no ha entès l'Òscar són els argentins, els meus amics i companys crítics argentins, que en tinc uns quants i molt estimats... donaven tant per fet que la pel·lícula de Santiago Mitre se l'enduria i a mi, la veritat és que a mi m'hauria agradat molt també.
T'hagués agradat molt? Sí, és veritat, però aquí concretament parlem
de banda sonora,
va ser un Òscar que realment va cridar una mica l'atenció, però bé. Diu, està ben resoltre, però mentre la sentia al meu cap apareixien tots els efectes sonors de la guerra, dels mons de Jeff Wayne. Per mi és una música feta principalment d'efectes sonors, creant un tema, sí, però efectes al cap i a la fi dins de la pel·lícula no hi dona cap força. L'he sentit com si estigués en un tercer pla, amagada. Abans, qualsevol altra de les nominades. No sabria triar, però potser em quedo amb Babylon o Inisherin. Jo em quedo amb la de Babylon, la veritat, malgrat les imperfeccions
sí,
de la pel·lícula.
Sí, a mi la pel·lícula no m'apassiona, però sí que és veritat que la banda sonora està molt bé.
Era potentíssima. Sí, sí. De la cançó, ni ho comento. Ho entenc encara menys, el Bollywood sí. RRR. No sí. sé si a tu et va cridar l'atenció aquest Òscar especialment. Bé, doncs, escolta, anem de cap, de cervell, més aviat, al Brain Film Fest, perquè, escolta, ha arribat aquesta setmana i toca parlar amb l'Albert Soler, que és el seu gran impulsor. Ja treu a faltar els festivals, doncs. Aquesta setmana en tenim dos a la vegada.
Aquest any, a la 6a edició del Brain Film Festival, tenim més propostes que mai. Hem allargat un dia el festival i això ens dona peu doncs, a posar més llargmetratges, més curtmetratges. Entre aquestes propostes, doncs, des de la pel·li inaugural, Long Live My Happy Head, o sigui, visca el meu cap feliç, que és una proposta molt arriscada, que parlen d'un tema que pot semblar molt tràgic, com és un càncer cerebral, però ho fan des del dibuix, des de la poesia i des de la creativitat. Que després tenim films que venen de molts països, també moltes novetats espanyoles, que aquest any han estat premiades en els Goya, la pel·lícula de l'Isaac i la Cuesta, Un any o una noche, que tancarà, o bé el film de la Isabel Cuixet, a qui, per cert, atorguem el Premi Especial Film Brain Film Fest d'aquest any. Finalment, jo destacaria també l'estrena, la rigorosa estrena a tot l'estat, i diria que no sé a quants països s'ha pogut estrenar, del darrer documental d'un dels grans documentalistes del moment, un gran director alemany que es diu Werner Herzog, que es diu El teatre dels pensaments, i està dedicat justament a explicar totes les novetats al voltant del cervell, de la neurologia i una mica aquesta pregunta de on som en el coneixement del cervell en aquests moments.
¿Dónde va? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Ellos son mi familia. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos.
Los predios son suyos, pero las cosas no son tan fáciles.
Perquè a banda del Brain Film Fest, també aquesta setmana, fins al dia 19, al Cinema Girona, teniu el Festival de Cinema Llatinoamericà. I ha estat l'excusa per estrenar aquesta pel·lícula que sentiu, Los Reyes del Mundo, que va ser la gran guanyadora Violeta del Festival de Sant Sebastià. Va guanyar allà la Conxa d'Or per portar la seva directora, Laura Mora. Bé, és una pel·lícula, a mi em va semblar extraordinària, t'ho juro. El dia que la vaig veure vaig pensar, ostres, aquesta pot guanyar, i efectivament va guanyar, sobre un grup de nois que viuen al carrer a Colòmbia, i cada cop descobreixen un d'ells que ha heretat uns terrenys allò lluny d'allà i que els ha d'anar a buscar. I bé, és com una road movie, l'aventura dels nois junts en un món complicat per descobrir que, a més, les coses allà on van a parar no són tan fàcils. Ens n'ha parlat de tot la directora, que la veritat et convido a escoltar-la amb molta atenció, i els oients també, perquè va ser un encant i una entrevista certament interessant.
Vamos a quedar bien con la madre de la directora de Los Reyes del Mundo, y es Laura Mora Ortega, o sea que esta entrevista va dedicada a ella.
Pues se va a poner muy feliz porque todavía está furiosa conmigo porque no la mencioné en el discurso cuando ganamos la Concha. O sea que está bien.
Debían ser los nervios, porque es muy grande ganar una Concha en San Sebastián.
No, y además nosotros, o sea, yo nunca lo imaginé, ni siquiera ahí sentada en la ceremonia podía imaginarlo. Entonces no tenía nada preparado.
Los Reyes del Mundo... Qué título tan, diría, tan verdad para estos chicos y a la vez tan lejano a la vez, ¿no?
Sí, yo creo que es una especie de oda a lo que Henry David Thoreau llamaba los sin tierra. Los sin tierra son los verdaderos reyes de este mundo, los que aplican la ética de los afectos, los que aplican la solidaridad y el amor a pesar de todo, los que celebran la vida mientras condenan el mundo. Esos son para mí los verdaderos reyes del mundo.
¿Y cómo empezaste a pensar en este título y esta historia sobre todo?
Para mí es muy misterioso cómo nacen las ideas, o por lo menos eso me parece a mí, que yo nunca parto como, quiero hacer una película de esto, entonces voy a hacer una investigación. No, es como muy... muy inconsciente la manera como opera mi construcción de ideas. Matar a Jesús nació de un sueño que tenía que ver con el asesinato de mi padre, que es mi película anterior. Y cuando terminé de rodar Matar a Jesús en el 2016, hice un viaje que es exactamente el mismo viaje que hacen los chicos. Y cuando iba en la carretera, que es una carretera que he recorrido mil veces y que siempre me ha intrigado y que siempre he dicho es súper cinematográfica, quiero hacer algo allí, de repente empecé a tener como unas imágenes en mi cabeza de unos chicos atravesando ese paisaje, y fue tan fuerte que tuve que parar en el carro y anoté tres frases, y esas tres frases eran: chicos que se vengan del mundo, chicos que reclaman el mundo, somos los reyes del mundo. Y ahí empecé a escribir la película, obviamente muy influenciada por el casting de Matar a Jesús, de actores naturales, donde muchos chicos manifestaban un deseo de tener un lugar en el mundo. Por otro lado, hace mucho tenía la idea de querer tocar el tema de las tierras en Colombia. y pues hacer una película también muy libre, un poco desobediente, muy influenciada de nuevo por pues un espíritu muy pasoliniano en términos como de los chicos, y por otro lado muy anárquico con toda la filosofía de Thoreau. Y bueno, ahí se fue como construyendo esto a punta de retazos de mi propia imaginación.
Ahora estoy obligado a preguntarte cuál es este recorrido, de dónde a dónde iba.
La película arranca en Medellín, que es pues la ciudad donde vivo y donde crecí, y va hasta Nechí, que es en el Bajo Cauca, que es digamos el camino que uno... Medellín es un valle, está rodeado de montañas, entonces para salir al mar, para salir a buscar la costa atlántica, uno tiene que atravesar la cordillera, tiene que atravesar el norte de Antioquia, que es por donde pasan los chicos, como todo ese territorio de vacas lecheras y de mucha neblina, y luego bajan a este otro a esta otra región que se llama el Bajo Cauca, que es una región muy convulsa históricamente, muy rica en oro, muy rica en coca, muy rica en agua, muy rica en todos los tesoros tristes que condenan mucho a las poblaciones y a los territorios. Entonces ese es el recorrido que hacemos desde Medellín hasta Nechí. No sé exactamente cuántos kilómetros son porque soy muy mala para pensar en kilómetros, pero el recorrido en coche de Medellín a Nechí es más o menos de 7 horas y media. Y lo hicimos todo en la película.
La película, bueno, para mí tiene una escena muy increíble, que es cuando intentan reclamar legalmente estas tierras y se encuentran con todos los problemas burocráticos, ¿no? Ese choque, ¿no?, entre la supervivencia en la calle y de repente que eso no sirva en un despacho, es algo muy duro realmente.
Sí, es muy duro, y el Estado tiene una manera muy particular de aparecer en la película, porque el Estado aparece como si fuera un padre ausente, ¿no? Como que la primera vez que aparece la presencia del Estado es a través de una carta, y es una carta que nombra a ese chico. Es la única vez en la película que aparece el nombre completo con apellidos del chico, es cuando el Estado lo nombra. De resto tienen apodos y se llaman por su apodo, ¿no? Entonces es como que el Estado aparece y te da un nombre y te da un código y te da un número para reclamar esto que te ha negado siempre. Y esa escena es muy interesante también porque entendemos todo lo absurdo y lo kafkiano que hay dentro de la burocracia y el funcionamiento del Estado en nuestros países, pero también esa especie de Leviatán, como ese monstruo al que tiene que enfrentarse ese chico, que no tiene tampoco las herramientas discursivas o lingüísticas o de derecho para poder apelar de manera correcta a la complejidad que se está enfrentando. Entonces es muy frustrante, y lo único que él tiene para decir es eso, es como, entonces me tengo que morir para que me den lo que es mío, ¿no? Es como que, y fue muy bonito construir esta escena, no solo con el chico que hace de Ra, sino con los otros chicos que aparecen ahí, que es la frustración ante el hecho de que por más que intentes y hagas las cosas legalmente, estás con una carta del Estado, igual no, nunca va a ser tuyo, porque la manera como hemos diseñado el sistema hace que eso nunca te vaya a pertenecer.
Bueno, los problemas burocráticos son universales, no corresponden solo a Colombia, ¿no? Pero sí quería preguntarte, es una pregunta muy generalista, ¿eh?, pero ¿cuál es la situación real en Colombia? Es decir, ahora mismo como país, porque aquí nos llega siempre informaciones con connotaciones negativas, normalmente, y en cambio, el corresponsal de la radio que estuvo viviendo ahí, cuando yo he hablado con él, me ha dicho que la situación es mucho mejor de lo que la gente piensa. Pero claro, yo no tengo ni idea, por eso te pregunto a ti directamente.
Colombia es un país tremendamente complejo, tremendamente contradictorio, porque es un país como excesivamente bello y al mismo tiempo excesivamente violento, y como con una generosidad y una cosa en la calle que es como, ¿cómo puede existir acá la violencia histórica que ha existido? Entonces es muy complejo de entender. Ahora mismo estamos ante un momento que para mí es emocionante, que es, estamos ante la primera vez que hay un gobierno, digamos, progresista. Yo nunca pensé que eso nos iba a tocar. Históricamente Colombia es un país muy conservador, Entonces ver esto es interesante. No creo tampoco, no sufro de una ingenuidad política como para creer que todo lo va a cambiar y que ya ahora vamos a ser el país soñado, pero por lo menos estamos proponiendo otra narrativa, otro uso del lenguaje, un uso un poco más horizontal, más incluyente, más diverso. Tenemos una mujer afrodescendiente en la presidencia, en un país que es profundamente racista. Estamos poniendo la restitución de tierras en un lugar prioritario dentro del discurso político. Entonces, me parece que esas cosas son emocionantes, pero pues igual, como todos los países, también estamos sufriendo de una polarización muy fuerte. Las redes sociales, obviamente, enquistan los discursos políticos de lado y lado de una manera como muy maniquea y que es muy, pues a mí me parece muy desafortunada, pero bueno, creo que es muy interesante, por lo menos como ciudadana de un país y como alguien que le ha tocado la violencia muy de cerca, pues es emocionante, por lo menos. No sé, me causa curiosidad qué es lo que va a pasar.
No quiero hacer ningún spoiler porque quiero que los oyentes hagan este viaje con estos chicos a través de Colombia, pero como espectador tengo derecho o la ilusión de pensando en el final, de que de alguna forma mágica todo se va a solucionar.
Sí, o sea, yo creo en la esperanza como que la esperanza incluye en la palabra incluye la espera, incluye la utopía, incluye la ilusión, ¿no? Como que a pesar de la dureza, y sobre todo que creo que esta película es una película que celebra la vida y condena al mundo, es una película que donde asistimos a unas vidas generosas, amorosas, alegres, desobedientes, en medio de un mundo que es muy duro, y no es solo el contexto colombiano. Creo que en el fondo también la película está haciendo una crítica al capitalismo, a la violencia, del extractivismo, de la tierra, ¿no? Y que al final estamos en un barco que a veces tiende a hundirse y tenemos que apreciar los pequeños detalles.
Pues un pequeño gran detalle es poder ver una película como Los Reyes del Mundo, o sea que hay que disfrutarla, de verdad es un trabajo extraordinario, o sea que Laura Mora Ortega, muchísimas gracias por haber venido a Barcelona además a presentarla y mucha suerte con el estreno.
No, estoy muy muy feliz, yo viví en esta ciudad hace 21 años, estando muy joven, aquí empecé a estudiar cine, o sea que esta ciudad es muy importante para mí, para mi cinematografía, y poderla compartir acá siempre es una alegría.
Muchas gracias.
A ti.
¡Ya lo veo! Una fila de chicas guapas, vestidas de tropa de asalto, con botas negras de cuero, ¿qué tal?
Me encanta.
Todas marchando juntas. Dos, tres, patada vuelta. Dos, tres, patada vuelta. ¡Será una bomba!
¡Eso es genial! ¡Genial! Digo en nombre del señor Bloom y mío que es usted el único hombre en el mundo que puede hacer justicia a Primavera para Gil.
Bé, hem dit que acabaríem alguna cosa millor que el Nessun Dorma, los productores, en aquest cas, del Mel Brooks, Violeta. Tu creguis o no, és el cicle que estic fent ara mateix, Mel Brooks, i l'altre dia vaig veure los productores, precisament perquè aquest dissabte fa 55 anys, justament, tot i que aquí no va arribar fins al 1977 i per l'èxit que ja acumulava doncs, tant Mel Brooks com Gene Wilder, en aquest cas, que protagonitzava la pel·lícula amb Zero Mostel, Òscar al millor guió, i Mel Brooks està viu amb 97 anys i ha estrenat una sèrie, la segona part de La loca història del mundo, ara s'ha convertit en una sèrie de televisió divertidíssima, a veure si arriba a Disney Plus algun dia, perquè com és de Hulu, en teoria li tocaria arribar a Disney Plus.
Sí.
I Disney Plus és, per cert, qui produirà aquesta sèrie amb Michelle Yeoh i Ke-Huy Quan. Quina por que em fa, Violeta. Doncs bé, ho hem aconseguit de moment, hem arribat al final de la primera hora de La finestra indiscreta. No marxeu, marxem amb los productores, però d'aquí uns minuts tornem.